La Unió Europea descarta controls als aeroports per la nova variant de la verola del mico. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea, reunit aquest matí per abordar les mesures que s'han de prendre per frenar la verola del mico, ha descartat, com a mínim de moment, decisions dràstiques. No hi haurà controls als aeroports, com es va viure durant el coronavirus. Tampoc no es demanarà la vacunació a les persones que viatgin a l'Àfrica, Joan Bota.
Europa crida la calma, veu baix el risc de contagi i, per tant, no veu necessari modificar els protocols actuals. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'investigador Oriol Mitjà reclama vigilància per evitar escenaris que complicarien molt la situació.
Que el clade 1, de cop i volta, comenci a tenir transmissió sexual. I això és el que ha preocupat tant a l'OMS. Està començant a fer casos, sobretot en treballadores sexuals.
Mentrestant, als Estats Units, tot a punt per la convenció que anomenarà Kamala Harris candidata a la Casa Blanca.
Una trobada en què els demòcrates volen continuar alimentant l'optimisme al voltant de les expectatives de Harris després del pas al costat de Joe Biden.
Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas.
Bon dia. Són 5.000 delegats dels 50 estats als Estats Units i Washington i milers de periodistes d'arreu del món per a una setmana que posarà tots els focus del món i dels Estats Units, especialment aquí, a Chicago, amb una convenció que oficialitzarà la candidatura de Kamala Harris i Tim Walz amb pompa i espectacle i amb el suport de grans figures del partit com els Clinton i els Obama. També promet ser una setmana moguda als carrers amb protestes i manifestacions de partidaris, sobretot de la causa palestina.
Mentrestant, precisament al Pròxim Orient, reunió del secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
This is a decisive moment. Probably the best.
L'objectiu de Blinken és salvar una de les últimes oportunitats de treva entre Israel i Hamas.
Amb Netanyahu i els islamistes acusant-se mútuament d'impedir l'acord, els Estats Units avisen que no hi haurà millor opció per salvar els hostatges encara retinguts a Gaza per aconseguir una treva ara, que també serviria més per frenar l'expansió del conflicte a tota la regió.
A la política catalana, Junts per Catalunya reclama explicacions al president Salvador Illa per agafar-se vacances just després de ser investit i pel nomenament de familiars directes de membres del govern com a alts càrrecs l'executiu.
Mentrestant, Carles Puigdemont i Toni Comín denuncien el jutge Pablo Llarena per negar-los l'amnistia.
I amb quins arguments, Madrid, Paula Brujats?
Denuncien un retard injustificat i deliberat i critiquen que fa un mes que Llarena té bloquejats els seus recursos per l'amnistia i que es nega a resoldre'ls per ajornar al màxim l'aplicació de la llei. Per això avui han presentat una queixa davant el màxim òrgan de govern dels jutges i demanen que se'l sancioni. Ara la pilota passa al govern dels jutges, que continua sense president i, per tant, funcionant a mig gas pel xoc entre conservadors i progressistes que avui s'han tornat a reunir sense acord per votar qui els presideix.
Els turistes catalans que estaven atrapats a Madeira comencen a tornar a casa després de 3 dies amb els vols cancel·lats pels efectes d'un incendi.
Encara sobre turisme, a Barcelona en una dècada s'han duplicat les places hoteleres de luxe, una tendència que alimenten esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela, que comença aquest dijous, i el Mobile World Congress.
I tot això en un dia que és festiu a Tarragona, que celebra el dia fort de la seva festa major petita, la de Sant Magí. Ara mateix amb Castells en directe, a plaça de les Cols, Josep Almirall.
Bon dia, la colla jove Xiquets de Tarragona acaba de deixar en intent el 5 de 9. Ha estat poder caldrà tornar a veure les imatges, però des de la nostra posició a la plaça la sensació és que l'enxaneta, després d'haver fet la primera aleta, se situava sobre el segon pollegó, però no hi ha arribat a temps i el castell s'ha trencat pel pis de quarts. La jove de Tarragona, que havia descarregat abans el 2 de 9, l'estrena de gama extra als castellers de Sant Pere i Sant Pau, 3 de 8 i 4 de 8 descarregat, els Xiquets de Tarragona 4 de 9 descarregat, carregat el primer d'any de l'any i 3 de 9 descarregat, i els Xiquets del Serrallo 5 de 7 descarregat i 2 de 7 carregat.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribarà l'actualitat esportiva de Damià Aguilar. Bon dia.
Bon dia.
Amb quins titulars?
El més fresc que tenim és això. Deportivo Barça, Espanyol Real Madrid i València Llevant Badalona. Són els aparellaments de la primera jornada de la Lliga Femenina de Futbol que s'han sortejat aquest migdia. Aquesta primera jornada es juga el 7 o el 8 de setembre, però després encapçalem amb l'ensurt del Madrid ahir a Mallorca, empat a 1. Repassem l'estrena de l'Espanyol aquest vespre a Valladolid en directe per Catalunya Ràdio a partir de 3:15 i entrarem en un esdeveniment del qual ens sentirem a parlar i molt fins a finals d'octubre, la Copa Amèrica de Vela. Aquesta setmana, tercera regata preliminar a Barcelona, ja amb els nous velers de competició.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Doncs, Òscar, ara en aquests moments, si sortiu a la carretera, us trobareu tallada la GI-404 Alp, a la Baixa Cerdanya, per una col·lisió de dos vehicles, si està treballant. D'altra banda, aturades a la P7 a Montmeló, sentit Girona, i al tram que va de la P7 i Nacional 2, de la Jonquera al Pertús, d'entrada a França, la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí, la ronda de la Vallcarga, sentit Besòs, en aquest cas també per obres.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Han acabat les tempestes ja?
Sí, 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 hem tingut una última tongada aquesta matinada a la costa tarragonina, Costa Daurada, fins al Garraf. Han caigut 10 litres a Sitges, n'han caigut, per exemple, 16 a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, i a Roda de Barà un xàfec molt local de 46 litres per metre quadrat, o 9 a Creixell. Tot això ja és història, s'ha anat aclarint, tard amb sol. La temperatura baixa a l'interior, especialment cap a Lleida, costarà passar dels 30-32 graus en aquest sector, i en canvi pugen a les comarques de Girona aquesta tarda, on ahir teníem tempestes, o també cap a Osona, al Maresme, temperatures més altes que les d'ahir. En general, però, de 28 a 30 graus la majoria de temperatures. Ara estem a 31 graus a Tortosa, 29 a Barcelona, però fresca a la Vall d'Aran amb 22 graus a Viella. Pocs núvols, alguns cap a la costa i prelitoral de Girona i Barcelona, Pirineu Oriental, però en principi sense precipitació. Demà tampoc preveiem pluja, hauríem d'esperar dijous. Dijous a la tarda hi haurà més ruixats en punts de Lleida, Pirineu i Prepirineu.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. La Unió Europea no vacunarà, de moment, contra la verola del mico les persones que viatgin a l'Àfrica. Així ho ha decidit avui el Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió en una reunió en la qual ha participat també el Ministeri de Sanitat espanyol. El comitè considera que el risc de contagi és baix i, per tant, ha decidit no modificar l'actual estratègia de vacunació contra aquesta infecció. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment, la Unió Europea no és partidària tampoc de noves restriccions.
No, el comitè reconeix que hi podria haver més casos importats, però no és partidari d'introduir limitacions als viatges o controls a les fronteres o als viatgers. Ara bé, els països reunits avui sí que han acordat incrementar la capacitat de vigilància i detecció del virus, un fet que l'investigador Oriol Mitjà considera bàsic en la situació actual. És el que ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Crec que el més important hauria de ser la vigilància, la identificació de símptomes, que els metges estiguin alerta, la capacitat als laboratoris de diferents el clade 1 i el clade 2, la possibilitat de vacunació en persones que tinguin molts contactes sexuals i estar alerta de que aquest clade 1 mai arribés a altres poblacions on podria haver brots com serien els nens.
El que més preocupa a hores d'ara és que la nova variant que circula a l'Àfrica passi a transmetre's sobretot per via sexual, un tipus de contagi que ja ha començat a veure's entre treballadores sexuals del Congo, una circumstància que ha contribuït a estendre la infecció a altres països. El Ministeri de Sanitat reunirà demà també les diferents comunitats per debatre sobre com fer front a l'alerta sanitària per la infecció.
Mentrestant, comença a Chicago, als Estats Units, la convenció demòcrata que consagrarà Kamala Harris com a candidata a les presidencials dels Estats Units. Harris ha desfermat l'eufòria entre els demòcrates després de la renúncia de Joe Biden, però el seu avanç als sondejos és petit i continua frec a frec amb el republicà Donald Trump. La convenció es fa sota un fort dispositiu policial davant el nombre de manifestacions convocades. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. Pels carrers del centre de Chicago es passeja amb moltes presses el Morris, un afroamericà de 35 anys vestit amb una samarreta groga amb lletres violetes. Kamala Harris, For the People.
He donat suport a Kamala des del 2020, quan va anunciar per primer cop que es presentava abans de juntar-se amb Joe Biden. M'agrada el lideratge femení. Una dona a la Casa Blanca retornarà a les dones els seus drets i serà una entrada d'aire fresc.
El Morris és originari d'aquí, de Chicago, però ara viu a Ohio i des d'allà ha vingut per participar a la Convenció Nacional del Partit Demòcrata, per on desfilaran alguns dels tòtems de la política dels Estats Units, els Obama, els Clinton i dijous Kamala Harris. Se l'espera gairebé com una estrella del rock, un ascens fulgurant propiciat per la retirada de Joe Biden, que ha desfermat una onada d'optimisme entre les bases demòcrates. Mitjans nacionals i locals retransmeten sense parar els mítings de Harris i els últims preparatius per a la convenció.
Vice President Kamala Harris and her running mate Minnesota Governor Tim Walz meet with supporters in Western Pennsylvania on the way to the Democratic National Convention here in Chicago.
El United Center, seu dels Chicago Bulls, es trobaran els 5.000 delegats dels 50 estats dels Estats Units més Washington i milers de periodistes d'arreu del món. A fora, més de 200 organitzacions han convocat marxes diàries tota la setmana a favor d'una llarga llista de causes, amb la Palestina com a eix central. Milions de dòlars invertits en seguretat i mesos de preparació policial per evitar que la tercera ciutat dels Estats Units es converteixi aquests dies en escenari d'una batalla campal com la que va enfrontar agents i manifestants durant la convenció de 1968, quan els Estats Units encara bullia el moviment pels drets civils. Ara feia ja gairebé 30 anys, des dels temps de Bill Clinton, que Chicago no acollia una trobada demòcrata. Als últims temps, el partit havia triat estats claus com Pennsylvania o Wisconsin per celebrar la convenció i guanyar així vots entre els indecisos. Però aquest cop serà una reunió entre amics. Chicago, la ciutat on van sortir els Obama, és un feu demòcrata, una ciutat santuari per a la migració, amb un alcalde afroamericà, Brandon Johnson, i algunes de les polítiques més progressistes dels Estats Units, al costat, entre d'altres, del segon índex de criminalitat més alt del país.
I mentre això passa a dins dels Estats Units, el seu secretari d'Estat, Anthony Blinken, insta Israel a no desaprofitar l'oportunitat de pactar una treva amb Hamas, perquè pot ser l'última, diu, per salvar els hostatges i reconduir la pau a la regió. Blinken és a Tel Aviv per intensificar la pressió per aconseguir un alto el foc a la franja de Gaza i s'ha reunit amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, Mireia Salah.
La trobada amb Netanyahu ha durat 3 hores i, segons el primer ministre hebreu, ha estat positiva. A primera hora del matí, Anthony Blinken insistia que ens trobem en un moment decisiu.
This is a decisive moment.
Aquest és un moment decisiu. Probablement el millor i potser l'última oportunitat per fer tornar a casa els hostatges, aconseguir un alto el foc i perquè les dues parts caminin cap a la pau i la seguretat.
Hamas reclama que l'exèrcit israelià retiri totalment de Gaza, però la nova proposta dels mediadors, els Estats Units, Egipte i Qatar, preveu mantenir un destacament a la frontera de Rafah, com vol Israel. D'aquest diàleg en depèn l'abast de la resposta de l'Iran per l'assassinat del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. Avui les branques armades dels grups palestins Hamas i la Jihad Islàmica han reivindicat un atemptat suïcida que només ha causat la mort de l'atacant ahir al vespre a la capital israeliana, Tel Aviv. Mentrestant, l'exèrcit hebreu ha fet una quarantena d'atacs aeris a la franja i ja hi ha més de 41.100 morts des de principis d'octubre. Per la seva banda, la companyia aèria alemanya Lufthansa ha prorrogat una setmana més la cancel·lació dels vols al Pròxim Orient.
I encara una cosa més de la informació internacional. Ucraïna avança en la incursió a Rússia, segons les últimes informacions, que apunten al bombardeig d'un tercer pont i l'evacuació de desenes de milers de civils a la frontera. Les forces ucraïneses van entrar en territori enemic demà farà 15 dies i han aconseguit més de 1.100 quilòmetres quadrats, Eva Pineda.
S'han evacuat més de 121.000 civils de 9 districtes fronterers de la regió russa de Kursk, segons informa avui el Ministeri d'Emergència rus. Moscou assegura que està contenint l'avanç ucraïnès, però segons un membre del Comitè d'Investigació de Rússia, les tropes de Kiev haurien tocat i malmès ahir un tercer pont sobre el riu Seim, prop de la població de Kharkiv. No se sap l'abast de l'atac, però són males notícies per l'exèrcit rus, que abasteix fluvialment les tropes que contraataquen la incursió. On sí que avança, els militars russos avancen, és el Donbass. Ucraïna calcula que té poc més d'una, màxim dues setmanes per evacuar els civils de Pokrovsk, un nus logístic estratègic a l'est del país. El Ministeri de Defensa rus ha informat avui que preveu reforçar les tropes dels 600.000 soldats actuals a 800.000, des d'ara fins a final d'any.
Falta un minut per arribar a un quart de tres de la tarda. Fem una pausa curteta, un minut, i de seguida l'actualitat política aquí a Catalunya, que és veritat que està una mica sota mínims, però passen coses.
Benvinguts, aquí Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí
El món gira i el país batega. Aquí, la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, al matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Catalunya migdia.
Un quart de tres. Junts per Catalunya accelera el seu rol de líder de l'oposició reclamant la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els nomenaments de dos familiars directes de dirigents socialistes. El Partit Popular també carrega fort acusant Illa de crear un xiringuito d'endollats, Núria Oriol.
Els juntaires exigeixen que el president de la Generalitat desautoritzi el fitxatge de la parella de la titular de Territori i portaveu del govern com a cap del seu gabinet i també el de la germana de l'alcalde, Jaume Collboni, com a assessora de projectes transversals al Departament de Presidència. Consideren que són casos de nepotisme que greugen la desafecció de la ciutadania cap a la política i volen que Illa en doni detalls al Parlament. Per això han registrat formalment aquest matí la petició al Parlament. També critiquen que el president de la Generalitat per haver marxat de vacances sense haver comparegut abans a la Cambra Catalana i per no haver assistit dissabte a l'acte d'homenatge per les víctimes de l'atemptat terrorista del 17A. I els dos partits que van donar suport a la investidura, Esquerra i els Comuns, el retreuen al seu silenci. El PP, per la seva banda, demana una auditoria per eliminar despeses supèrflues i destinar els diners a sanitat, educació i habitatge.
I encara en política, però a Madrid, en l'odissea per aconseguir l'amnistia, avui Carles Puigdemont i Toni Comín han denunciat que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els nega injustificadament l'amnistia. La queixa l'han presentat davant del màxim òrgan de govern dels jutges i li reclamen que sancioni el magistrat. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, Puigdemont i Comín acusen Llarena de passivitat intencionada. A principis de juliol els va negar l'amnistia, ells ho van recórrer i ja ha passat un mes sense que el jutge hagi fet res més. Per això denuncien un retard injustificat i deliberat del jutge en resoldre els seus recursos, i és que aquest bloqueig els impedeix anar del Suprem fins al Constitucional, on confien obtenir l'amnistia. La queixa l'ha presentat avui l'advocat de tots dos, Gonzalo Boye, i demana a l'òrgan de govern dels jutges que investigui l'actuació de Llarena i se'l sancioni per una falta greu que pot suposar la suspensió de feina per 3 anys. Diu l'advocat que fa més d'un mes que haurien de tenir resposta del jutge i destaca que, tot i l'agost sol ser un mes inhàbil, Llarena es va activar de les seves vacances fa 2 setmanes davant del retorn de Puigdemont a Catalunya.
I ara, Paula, és l'òrgan de govern dels jutges qui haurà de decidir si sanciona o no Llarena, però aquest òrgan continua sense president i, per tant, amb funcions limitades.
Sí, exacte, i avui s'han tornat a reunir els 20 vocals, una reunió de tràmit que ja ha acabat i en què no han abordat la presidència perquè conservadors i progressistes continuen encallats i sense posar-se d'acord per qui d'ells els ha de presidir. Per tant, sense president o presidenta, no poden decidir assumptes de pes com aquesta queixa de Puigdemont i Comín.
Més coses, passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. La 50ena de catalans que estan atrapats a l'illa portuguesa de Madeira per un incendi revifat per fortes ventades comencen a poder tornar a casa. Després de 3 dies dormint com han pogut, denuncien les condicions que han hagut de suportar en aquesta illa portuguesa, al nord de les Canàries, amb una infraestructura insuficient per afrontar una situació així en plena temporada turística, Joan Garcia.
Els afectats han improvisat la manera de passar les últimes nits per l'escassa oferta de places hoteleres amb Madeira a l'agost. Mireia Ferrés ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Hem dormit 2 dies a l'aeroport, al terra, i ahir, com que ens van cancel·lar el vol a la tarda, vam preguntar a l'hotel on ens havíem dutxat i ens han deixat quedar-nos en el hall i ens deixen dutxar-nos.
I és que durant el cap de setmana s'han cancel·lat una 60ena de vols a l'aeroport de Funchal, la capital de Madeira. Les connexions amb Barcelona es fan via Madrid o Lisboa, amb TAP Air Portugal o Iberia. Un altre grup de catalans s'ha hagut de quedar la nit passada a Venècia per problemes tècnics d'un avió de Vueling. Un dels passatgers, Paco Niebla, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Teníem un vol de tornada a Barcelona a les 10 i mitja de la nit. Quan vam arribar a l'aeroport ens van dir que vendria amb retard. Aquest retard al final va ser fins a 3:15 de la matinada. A aquella hora vam poder embarcar en l'avió. Vam estar hora i mitja ben bona dintre l'avió, sense saber, sense donar-nos informació de què estava passant. I al final el comandant va dir per l'altaveu que l'avió estava variant, no podia enlairar-se, que teníem que desembarcar i tornar a recollir totes les maletes.
En aquest cas, també molts afectats han passat la nit a l'aeroport perquè només hi havia un autocar disponible per traslladar-los a un hotel. Es preveu que també puguin tornar aquesta tarda.
I ja que parlem de turisme, les places hoteleres de luxe i d'alta gamma s'han doblat a Barcelona en l'última dècada. Són, de fet, les que més han crescut els últims anys, tot i que encara estan lluny de les que hi ha a París, a Londres o a Roma, Laia Ortega.
Doncs sí, com que l'oferta d'hotels està limitada, la capital catalana ha augmentat l'interès dels inversors per comprar establiments de menys rang amb l'objectiu de fer-los pujar de categoria i, per tant, també de preus. Durant el primer semestre es van registrar 12 operacions d'aquestes característiques a Barcelona que van afectar més de 1.100 habitacions, segons la consultora immobiliària Cebre. Una tendència que afavoreixen esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela, que començarà aquest dijous, o el Mobile World Congress. Els hotels d'alta gamma tenen nivells d'ocupació més elevats que la resta i ajuden a desestacionalitzar la temporada, però en ple debat sobre la massificació turística hi ha experts que en qüestionen el creixement. És el cas de la investigadora Carla Izcara, que en declaracions a la CNN en critica la petjada ecològica.
Ja sigui per l'aigua, ja que aquests hotels doncs, tenen piscines, jacuzzis, banyeres, o renten més les tovalloles, i això per parlar d'aigua, però seria el mateix en termes de combustible, ja que gent que va amb jets privats o, per exemple, es trasllada amb la classe business, no?, que hem vist que genera més contaminació que no un turista bàsic que es mou en vols més comercials o que s'allotja en altre tipus d'establiments.
També apunta que l'increment de preus no es trasllada als sous dels treballadors d'aquests establiments. Al conjunt de la demarcació, el sector dona feina a unes 300.000 persones i d'aquestes, gairebé la meitat cobren menys de 1.000 euros bruts mensuals.
Doncs justament una destinació turística que està arribant al seu límit de la seva capacitat és Andorra. Per això el govern acaba d'anunciar que implantarà una nova taxa, una vinyeta per tots els vehicles estrangers que vulguin accedir al Principat d'Andorra. Corresponsal a Andorra, Eloi Barrera.
Fa dos anys van desplegar la taxa turística i ara hi afegeixen aquesta vinyeta que pagaran els vehicles que entrin un sol dia a Andorra. De moment no se'n sap l'import ni com es cobrarà. El Principat vol frenar la massificació turística dels últims anys i creuen que aquesta mesura els pot ajudar a controlar el flux de visitants. Així ho resumia el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, al matí de Catalunya Ràdio.
Que és que cada cop hem d'apostar més per un creixement que sigui sostenible, no? I per tant, doncs, el ritme de creixement que hem tingut dels turistes els darrers anys, el tomb del 10 o el 12% cada any, és veritat, doncs, que en un país de 400 quilòmetres quadrats i de 80.000 habitants, doncs, té els seus límits.
No hi ha data per implantar la vinyeta, però el govern vol que estigui en marxa abans que acabi la legislatura, el 2027. Per cert, els catalans que es desplacen cada dia a treballar a Andorra no l'hauran de pagar.
És un quart i mig de 3 de la tarda. El portaveu de la família del nen assassinat ahir a Mocejón, a Toledo, ha demanat que no es criminalitzi cap ètnia, raça o creença i que es deixi treballar la Guàrdia Civil, que mira de localitzar l'autor material de l'apunyalament mortal, Cristian Roldán.
La família de la víctima es mostra contrari als rumors i la desinformació que han sorgit durant les darreres hores al voltant del cas. El nen assassinat, que tenia 11 anys, estava jugant amb altres amics al camp de futbol del poble quan un home tapat amb un mocador el va assassinar amb una arma blanca. A hores d'ara encara es desconeix la identitat de l'autor dels fets. El cosí de la víctima, en declaracions a Antena 3, ha demanat que no s'aprofiti el cas per alimentar discursos xenòfobs.
No queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Y estaban saliendo muchos bulos, mucha desinformación, y queremos que se deje trabajar a la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga, es este, independientemente de dónde venga, de quién sea.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional mantenen el dispositiu Gàbia al voltant de la província de Toledo i part de Madrid per trobar l'assassí. Segons diferents testimonis, l'agressor hauria atacat l'infant de forma indiscriminada.
Arran d'atacs amb arma blanca com ara aquest que us explicàvem, hem volgut esvair dubtes i conèixer exactament què es considera una arma blanca i quan és delicte portar un ganivet pel carrer.
Estem parlant, a més, d'un delicte que pot comportar multes de fins a 30.000 euros. Bàsicament, hi ha dos criteris per determinar si portar pel carrer un objecte que punxi o talli és delicte: la mida i la forma. Pel que fa a la forma, només cal tenir clar que la llei no permet ni la tinença ni la venda de diversos tipus d'armes blanques. Estem parlant de navalles automàtiques, les amagades en objectes o els punyals, que tenen una forma de punta pensada només per punxar i no per tallar. Aclarit això, parlem de la mida. S'ha de tenir en compte si la fulla fa més o menys d'11 centímetres de llarg. Si és menor, es pot portar pel carrer, però no es pot exhibir públicament. I si és més gran d'aquests 11 centímetres, com la majoria de ganivets de cuina, només es pot portar quan estigui justificat, tal com explica el sergent Moisés Navarro de la Guàrdia Civil en declaracions a l'agència EFE.
Tenemos la concepción de que ese tipo de armas no están regulados en ninguna parte de la norma, que se pueden portar en vía pública y no es así. Todas las personas que lleven un arma por la calle tienen que tener una justificación legal para poder portarla.
Parlem ara de les conseqüències de portar aquestes armes amb una fulla, com dèiem, de més d'11 centímetres per la via pública i sense justificació. La Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015 tipifica la tinença d'arma blanca com a infracció greu i amb sancions econòmiques contundents.
La multa va de los 601 euros a los 30.000, además de que se incluye casi seguro la confiscación del arma y en caso de que una persona sea titular de una licencia de armas, se le propone para la revocación de la licencia. Además, en casos más graves puede conllevar incluso la pena de prisión.
Tot plegat és una situació que preocupa a casa nostra, Catalunya. Durant el 2023, els Mossos d'Esquadra van intervenir un 10% més d'armes blanques que durant l'any anterior.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Aprofita els últims dies d'Electro 3 en el Corte Inglés amb fins a un 25% en ordinadors portàtils i smartphones.
I fins a un 30% en una selecció de televisors.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Aprofita els últims dies d'Electro 3.
Recorda, fins a un 25% en ordinadors portàtils i smartphones.
I fins a un 30% en una selecció de televisors.
Només fins al dimecres 21 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts, 2:15. Una persona ha mort i 6 més estan desaparegudes a Itàlia després de l'enfonsament del veler en què viatjaven aquesta matinada passada. La nau s'ha enfonsat a causa d'un fort tornado a la costa de Porticello, a Sicília. A bord portava 22 persones, 12 passatgers i 10 membres de la tripulació, Sara Canyete.
La Guàrdia Costera ha pogut rescatar 15 persones. Una d'elles és una menor que ja han traslladat junt amb la seva mare a l'Hospital Infantil de Palerm per precaució. Els equips de rescat han localitzat l'embarcació 49 metres de profunditat i creuen que les 6 persones desaparegudes haurien quedat atrapades a les cambres del veler. L'embarcació tenia 50 metres d'eslora, navegava sota bandera anglesa i era propietat d'un grup de turistes de nacionalitat britànica, canadenca i nord-americana. En el moment de l'accident, l'embarcació es trobava a mar obert, però a prop del port, quan s'ha vist sorpresa per aquest tornado que l'ha bolcat i enfonsat.
Tornem a casa nostra perquè la sequera s'agreuja als municipis que s'abastien del pantà de Margalef, al Priorat. Aquest és el cas de la Palma d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. El mes d'octubre es van connectar a un dipòsit d'aigua que ja ha quedat del tot sec. Ara han de fer una nova connexió amb un antic hidrant de rec. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia, i per fer-ho han hagut de tancar l'aigua una estona a tot el municipi. La gran incògnita que hi ha és si l'aigua d'aquest hidrant és o no potable. Per això estan pendents d'analitzar-ho. Marina Rojas és l'alcaldessa de la Palma d'Ebre.
Malauradament, avui, durant una estona, es tancarà l'aigua i ja ens connectarem al rec, i fins que no tinguem els resultats de les analítiques, doncs no podrem garantir que l'aigua que tirem a la xarxa sigui apta per cuinar i per beure. O sigui que la gent només la pot fer servir per dutxar i bueno, per cisternes del vàter, i al carrer Escoles hem ubicat una cisterna i allí la gent se podrà anar a buscar garrafes d'aigua amb aigua potable.
Un camió cisterna que ja van instal·lar el dimarts passat i que com a mínim hi serà unes 2-3 setmanes. Per tot plegat demanen un consum i un ús responsable de l'aigua. La solució passaria per captar l'aigua directament del riu Ebre, un projecte que es va anunciar fa un parell de mesos i que està pendent de fer-se.
A tot això, aquesta nit un incendi que s'ha declarat a prop de l'estany de Canet, al Rosselló, ha obligat a evacuar 3.000 persones d'un càmping durant unes hores. En l'extinció d'aquest incendi, 10 persones han hagut de ser ateses, mentre que un bomber ha estat traslladat a l'hospital ferit lleu. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
El foc s'ha declarat a 2:45 de la matinada i ha quedat controlat a les 5, després de cremar gairebé 3 hectàrees de vegetació. Molt ràpidament, un centenar de bombers han estat mobilitzats. Com a cada vegada que comença un foc, el comandament dels bombers ha previst un gran desplegament per limitar la propagació de les flames. Actualment, la Catalunya del Nord es troba en alerta màxima pel risc d'incendi a causa de la tramuntana, que bufa fins a 80 km per hora, combinada amb la situació d'extrema sequera. Durant les tasques d'extinció i per precaució, 3.000 persones, entre clients i treballadors del càmping Marestan, han estat evacuades aquesta nit. A les 7 del matí, tothom ha pogut tornar a les instal·lacions del càmping. El balanç és de 10 persones amb afectacions i un bomber ferit lleu, a més de 6 mòduls, una caravana i 3 vehicles arrasats. Ara les autoritats estudien les causes de l'incendi.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Mentrestant, la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un nadó mort en un domicili al municipi de Calvià, a l'illa de Mallorca. Els fets van passar divendres a la nit, però fins avui no s'ha fet pública la informació. De moment es desconeixen les causes de la mort de la criatura a l'espera de l'autòpsia que està prevista per demà. Després de 8 anys amb el projecte aturat, han començat les obres del camp de tir de la Vall d'Aran. Es tracta d'una obra molt demanada per part dels caçadors, però també pels cossos policials, per tal de poder realitzar pràctiques i per afinar les seves armes de foc. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
A l'Aran hi ha al voltant de 600 caçadors amb llicència d'armes. Fins ara, per poder posar-les a punt, s'havien de desplaçar fins a Lleida o fer-ho de forma particular. Per això, la posada en marxa d'este futur camp de tir és una llarga reivindicació del sector. Així ho constata el conseller de Territori, Francesc Bruna.
Sí, sí, reivindicació perquè actualment qualsevol caçaire que vulgui afinar rifle, cada dia de manera particular on ell consideren. D'aquesta manera tu estem a sit lloc que tan seguretat pots realitzar aquesta prova.
El camp de tir se situarà a la boca nord del túnel de Viella i tindrà una galeria on podran practicar-hi 5 persones alhora. A més de caçadors, també estarà disponible per als cossos policials desplegats a la Vall d'Aran.
Passant gairebé 2:45, avui han fet públic un nou estudi sobre la construcció d'un tren tramvia entre Girona, Banyoles i Olot. Calculen que el farien servir com a mínim 6 milions d'usuaris cada any. Des de la plataforma que ha encarregat el treball, volen que el govern n'utilitzi les dades per agilitzar aquest projecte. Girona, Fèlix Martín.
Hi hauria trens tramvia que s'aturarien a tots els pobles, com a Besalú o Castellfollit, i n'hi hauria d'altres de semidirectes amb només parades a Olot, Banyoles i Girona. Per començar, calculen 18.500 usuaris a mitjana, un 5% de les persones que cada dia es desplacen entre les tres comarques, segons ha explicat el president de la Fundació Mobilitat Segura i Sostenible, l'enginyer Pau Noi.
S'arriba a captar 6,1 milions de viatgers l'any, que és una xifra significativament alta, i molt més alta de la que el govern, amb els seus estudis de viabilitat de les línies, ens va indicar. En el cas de la línia Olot-Vic, jo diria que quasi és el triple.
L'estudi entre Olot i Girona s'afegeix al que també acaben de fer sobre un altre tren tram, amb un recorregut circular entre Girona i la Costa Brava, i que, segons els mateixos promotors, farien servir 14 milions i mig d'usuaris cada any.
Passant gairebé 3:45, anem a la cultura. Avui a Tarragona estan de festa major. És la festa major petita de la ciutat. Celebra el seu dia fort, a més avui. Sant Magí ha començat amb les matinades dels grallers i timbalers i a la tarda se celebrarà l'acte més solemne, la professó, amb els elements festius de la ciutat de Tarragona. Des de les 12 del migdia, però, les quatre colles de Tarragona, de la ciutat, participen en la Diada Castellera al peu de la catedral, una de les cites de la temporada. I pendent de tot plegat, a la plaça de les Cols hi tenim el Josep Almirall. Josep, bon dia.
Bon dia, una diada que ja és a punt d'acabar i es confirma que el 5 de 9 de la Jove de Tarragona ha quedat en intent. El castell s'ha trencat a quarts per la rengla del mig quan l'enxaneta es disposava a fer la segona aleta. La Jove, però, ha descarregat el 2 de 9, ha estrenat la gamma extra a la segona ronda, el primer que aconsegueix aquesta temporada després d'haver assolit de sortida, d'haver descarregat el 3 de 9. Gran diada també dels xiquets de Tarragona, que ja han acabat la seva actuació a falta del Pilar. Han pogut estrenar el 4 de 9, el primer de l'any, que han ajuntat amb el 3 de 9 i el 5 de 8. tot descarregat i primera tripleta màgica de la temporada dels matalassers. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, també amb els tres castells descarregats, clàssica de 8, 3 de 8 d'entrada, 4 de 8 a la segona ronda, i a la tercera ronda estrena del 2 de 7, un 2 de 7 còmode, que no ha semblat el primer. Finalment, els xiquets del Serrallo, gust agredol, 5 de 7 a la primera ronda descarregat, a la segona ronda els hi arribava el gran repte del dia, el 2 de 7, el castell, però, anava molt tocat abans de l'aleta, i quan en sortia la canalleta s'ha trencat pel pis de quarts. 2 de 7 carregat dels del barri mariner, que han acabat les seves rondes de castells amb el 4 de 7 amb l'agulla. Només queda la colla jove Xiquets de Tarragona, que ja ocupa el centre de la plaça de les Cols per realitzar el castell que encara té pendent per sortir amb 3 castells d'aquesta plaça. Això i la ronda de pilars. De moment això és tot des de la Diada de Sant Magí.
Doncs deixem el Josep Palminall pendent d'aquesta última ronda i d'aquesta última actuació de les colles castelleres de Tarragona en aquesta festivitat de Sant Magí. Felicitem a tots els tarragonins. Més coses. Per aconseguir una fotografia tècnicament perfecta, avui en dia només cal tenir un bon dispositiu. El resultat segurament serà impecable. Però si l'objectiu és que aquesta fotografia ens transmeti alguna cosa, que tingui ànima, això ja no ho aconsegueix tothom. Avui, Dia Mundial de la Fotografia, n'hem parlat amb el fotoperiodista Tino Soriano, que fa 40 anys que s'hi dedica, Valeria Obereda.
Guanyador d'un World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, entre molts altres premis, Tino Soriano té molt clar el que és una bona foto.
L'ànima de la fotografia no la dona la càmera, sinó que la dona la manera de fer servir la càmera per part del fotògraf. L'edifici, el monument, plan, clic, ja tens el monument. És una foto, sí. És el monument, sí. Té ànima, no.
I també ens explica com ha evolucionat fins ara el món de la fotografia.
La tecnologia ha canviat tot des del punt de vista de que els dispositius actuals et permeten fer el que podrien dir fotos perfectes, tècnicament perfectes. La importància és que la fotografia no és la càmera, és el cervell del fotògraf, de quelcom que el teu cervell doncs, és capaç de veure.
Les xarxes socials també perverteixen, segons Soriano, l'esperit de la fotografia, perquè es valora una imatge que ha fet algú famós, sobretot influencers, que acaben sent els que millor es poden guanyar la vida actualment amb la fotografia.
Passant 7 minuts de 2 quarts, avui tenim estrenes de plataforma, per exemple, aquesta.
Welcome to Versailles. There are no secrets here.
És Maria Antonieta, una sèrie històrica sobre la reina de França que s'estrena avui a Movistar Plus. És la primera de les novetats de les plataformes, Montse Mas.
Sí, Emilia Schula interpreta la jove arxiduquessa austríaca que arriba a la cort francesa amb només 14 anys per convertir-se en l'esposa del delfí de França, el futur rei Lluís XVI. La producció narra la seva vida a Versalles, marcada per les intrigues de palau, l'hostilitat dels Borbons i la falta d'interès del seu marit.
I no deixem Movistar Plus perquè allà també s'estrena la pel·lícula alemanya Viaje hacia el desierto.
Un biopic que ens porta als anys 60 amb l'escriptora austríaca Ingeborg Bachmann i la seva conflictiva relació amorosa amb el dramaturg suís Max Frisch. La protagonista la interpreta Vicky Krieps.
I encara un parell de propostes de por, per exemple aquesta. Això es titula Martes de Terror Extremo i arriba demà a Netflix.
La sèrie tailandesa s'inspira en un programa de ràdio local que recull 8 històries terrorífiques explicades pels oients. També fa por Les Semilles del Mal, la sèrie que es pot veure filmen a partir de demà sobre un assassí a l'Alemanya dels anys 90. I finalment ja es pot veure a Disney Plus Ocean Explorers, una minissèrie documental produïda i narrada pel director de Titanic, James Cameron, sobre els misteris de balenes, taurons, ossos polars o calamars gegants al fons del mar.
Va. Doncs aquestes són les novetats que tenim avui a les plataformes. Va, una cosa més encara. El festival És Dansa, a les Preses, a la Garrotxa, dona el tret de sortida aquesta tarda a 7 dies de dansa i música d'arrel tradicional. Fins diumenge s'espera que hi passin més de 10.000 persones i una desena de companyies de diferents continents. Les Preses, Pau Masó.
Una conferència sobre les campanes o un concert sota les estrelles del paratge de Sant Miquel del Corb són els primers aperitius d'un festival que aquest any vol difondre els passats ancestrals. Ho farà, per exemple, amb un espectacle de l'esbart de Mollet sobre el vi, un taller de falles o un monogràfic sobre la cultura andorrana. La directora de Les Dansa, Núria Feixes, remarca l'accent internacional del certamen.
Cada dia tindrem 2 companyies internacionals que ens ensenyaran a ballar i ens ensenyaran les seves cultures a través del ball.
i el divendres i dissabte, que tindrem les danses del món, aquest format més escènic, més d'escenari, en què podrem veure amb tot el vestuari i tota la música d'aquestes companyies internacionals.
Enguany es podran veure companyies de Bòsnia, Malawi, Nepal o Bolívia. En total, una vintena de propostes en 7 dies per a posar en relleu la dansa d'arrel tradicional de Catalunya i el món.
I abans dels esports us expliquem que aquesta nit es pot veure la lluna plena d'agost, que serà una superlluna, és a dir, serà més grossa i més brillant perquè coincideix amb un moment de màxima proximitat entre la Terra i el nostre satèl·lit. De fet, la veurem fins a un 6% més grossa de l'habitual i un 13% més brillant. Aquesta superlluna, anomenada de l'Esturió, serà visible a partir de 8:45 d'aquest vespre, coincidint amb la posta de sol, i serà la primera d'aquestes característiques que podrem veure aquest any.
Catalunya migdia.
Moment de l'actualitat esportiva, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Encara no hem tancat la primera jornada de la Lliga de Primera Divisió de Futbol. Aquesta tarda debut a l'Espanyol en directe a Catalunya Ràdio, però ja tenim la primera sorpresa.
El Real Madrid de Mbappé, que va sortir ahir ferit de Mallorca, empat a un i crítiques d'Ancelotti als seus jugadors per al barcelonisme. Potser avui és un super dilluns de sucar i pa, ni que sigui una miqueta, per allò que amb aquest poder ofensiu que té l'equip blanc, qui sap quan tornaran a tenir un mal dia. Quan veus la potència atacant del Real Madrid amb Mbappé, Vinícius, Bellingham i Rodrigo, es pot pensar que són un equip invencible, però ahir el conjunt blanc va rebre un correctiu inicial a la Lliga al camp del Mallorca, empat a un. Un Madrid amb potència d'atac però mala defensa que podria haver perdut perfectament el partit contra l'equip que entrena Iagoba Arrasate. El tècnic blanc Carleto Ancelotti va rebutjar comentar alguns extrems del partit. A la roda de premsa hi estava incòmode i sobretot va criticar l'actitud dels seus jugadors, Maria Guixà.
Un Ancelotti que, per cert, va repetir el mateix 11 titular amb què els blancs van guanyar la Supercopa dimecres passat, la Supercopa Europea. El Madrid va començar molt actiu però no va saber sentenciar un partit que se li va posar de cara ben aviat amb una rosca de Rodrigo al minut 13, que va servir per inaugurar un marcador que ja no es va moure fins a la segona meitat. A la represa, un cop de cap de Morici a la sortida d'un córner picat per Dani Rodríguez al minut 53 va servir perquè el Mallorca empatés el partit i pogués sumar el seu primer punt de la temporada i deixar el Madrid, per tant, a 2 punts del Barça. Després del gol de Morici, Kylian Mbappé va protagonitzar dues accions de parell que no van acabar amb gol i el francès, que debutà a la Lliga Espanyola, va acabar rematant 4 vegades a porteria durant tot el partit.
I regarde Mbappé, que...
I això que sentim és l'extracte d'una de les tertúlies que s'estan ja fent a França. Aquesta és del canal RMC Sport, on han catalogat de debut frustrat o estrena inofensiva l'actuació d'un Kylian Mbappé, que, per cert, al final del partit, al túnel de vestidors, va regalar la samarreta del seu debut amb el Madrid a Rafa Nadal, que va presenciar en directe el partit des de la llotja al costat de Rudi Fernández. A França, d'Ars cap a Mbappé, i a les Illes, la premsa balear s'ha rendit al punt aconseguit per l'equip de Arrasate.
Aquesta omnipotència blanca que no va ser bastamenta davant la caparruderia, podrien dir, dels d'Arrasate. Per això Diari de Mallorca diu a la seva portada: el Mallorca va fer tornar petit el Real Madrid. Última hora diu que els vermells varen aturar les estrelles, un poc més poètic.
El vestidor del Mallorca i l'afició, de fet, van celebrar l'empat gairebé com una victòria. Aquesta és la lectura que precisament en va fer el golejador, Vedat Morici.
Tengo que ser honesto, marcar gol contra Madrid es una maravilla. Yo lo veía desde el tele cuando estaba pequeño, este equipo, estos jugadores, y soy muy orgulloso de mí mismo. Marcar gol contra Madrid, compartir campo con ese estrellas del mundo, así que a seguir trabajando.
Un Morici que abans del xiulet final va rebre, per cert, una forta puntada de peu de Mendy, que va ser expulsat. Al final, empat a un, i Carlo Ancelotti molt poc satisfet amb un punt que considera insuficient.
El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema.
L'Espanyol torna a primera divisió i s'estrena avui en directe al Tot Gira al camp d'un equip rival directe per la permanència com és el Valladolid. Sergi Andreu, enviat especial, em temo que no podrem veure debutar les 6 noves incorporacions.
Què tal, Damià? Bona tarda. No, totes sis segur que no, perquè n'hi ha una que és a Barcelona, l'últim fitxatge, el del central italià amb nacionalitat albanesa. Marash Kumbula no ha viatjat. Els altres cinc, sí. I segurament dels cinc, tres és molt probable que siguin titulars. Estem parlant d'Álvaro Tejero, el lateral dret, Carlos Romero, el lateral esquerre, i el migcampista txec Alex Kral, cedit per l'equip de l'Unió Berlín d'Alemany, és probable que també sigui titular. La resta seran els de sempre, amb Puado al davant, amb Pere Milla, amb Grajera i Pol Lozano al mig del camp, i amb la defensa de tres centrals al darrere, que probablement serà Omar Calero i Cabrera. Un espanyol que mica en mica es va renovant a base de sessions, com veieu, tots aquests jugadors han arribat cedits. Encara queda alguna incorporació per fer. Manolo González, que per cert avui debutarà a primera divisió amb l'Espanyola, el Nuevo Zorrilla, espera algun extrem abans no acabi el mercat de fitxatges. Per cert, és el quart cop que Valladolid i Espanyol es veuen les cares en els últims 10 mesos. L'última vegada va ser a principis de maig, també aquí, a Valladolid, a Zorrilla, en aquell partit en el tram final de Lliga, segona divisió, va acabar amb empat a 0. Avui, l'Espanyol, que ha de mirar de ser més fluid, ser més fi, de tres quarts de camp en endavant, per mirar d'augmentar la seva capacitat golejadora, que és ara mateix la gran assignatura pendent. Ja ho era en el tram final de Lliga, segona divisió, i s'ha demostrat que ho continua sent encara en aquesta pretemporada, més encara quan ha marxat Martin Braithwaite, que va ser el pitxitxí la temporada passada.
Gràcies, Sergi. Aviam si us estreneu amb victòria. A 6:45, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La primera jornada de Lliga va començar dijous i no acabarà fins avui dilluns a 12:15 de la nit, quan finalitzi el Villarreal Atlètic de Madrid. De moment, molts empats, 5, i només 3 equips que han sumat els 3 punts, com ara el Barça. L'equip de Hansi Flick ja prepara el pròxim partit contra l'Atlètic de Bilbao, mentre acaba de confeccionar la seva plantilla definitiva. Bernat Soler.
La prioritat de la direcció esportiva del Barça ara mateix és gestionar les possibles baixes, una condició indispensable per poder alliberar massa salarial i d'aquesta manera poder inscriure nous jugadors, com és el cas de Dani Olmo, encara pendent d'inscripció. El cas més calent de tots és el del migcampista alemany Ilkay Gundogan. Com vam informar al tercer temps de la TDT dissabte passat, Gundogan ha mostrat la seva predisposició a marxar del Barça i fins i tot ha sondejat al Manchester City per un possible retorn al club anglès. El davanter brasiler Vitor Roque també està pendent del seu futur. El Barça busca una bona venda que li permeti recuperar part de la inversió feta no fa ni un any després que ni Xavi l'any passat ni Flick aquest hagin comptat amb el jugador. I encara tenim el cas de l'Englet, descartat per Flick, però que encara té 2 anys més de contracte i amb una de les fitxes més altes de la plantilla, fet que dificulta la seva marxa. Per cert, un exblaugrana, el portuguès João Félix, avui ha estat convocat pel partit Villarreal Atlètic de Madrid i de moment continua sota les ordres del Cholo Simeone. D'altra banda, canviem de club. El Girona, que va arrencar un punt del camp del Betis, presentarà els pròxims dies els nous fitxatges. Demà serà el torn del porter Pau López i dimecres li tocarà al davanter macedoni Bojan Miovski. Mentrestant, els despatxos treballen per portar nous fitxatges. Especialment interessa portar un extrem que pugui substituir la marxa de Savinho, tot i que es pretén reforçar també d'altres posicions.
A Las Rozas, a Madrid, s'ha fet el sorteig del calendari de la Lliga Femenina de Futbol, la Lliga F. Aquest any, amb 3 equips catalans, el campió Barça, l'ascendit Espanyol i el nou Llevant Badalona. Quan comença la Lliga, Marc Andrés?
Els 3 equips catalans ja saben on jugaran el cap de setmana del 7-8 de setembre per començar la Lliga. El Barça, el vigent campió, debutarà al camp del Depor, que torna a primera, mentre que el Llevant Badalona visitarà el camp del València. L'únic local serà l'Espanyol, que rebrà el Real Madrid, i en directe ho ha valorat la blanquiblava Ángeles del Álamo, una de les mans innocents del sorteig.
Bueno, pues creo que va a ser un buen partido para empezar la liga, para ver dónde estamos y seguro que les vamos a dar guerra. Así que en la jornada 1 nos vemos.
D'altra banda, el primer clàssic serà a la jornada 10 a Madrid, el cap de setmana del 17 de novembre, mentre que el primer derbi entre Barça i Espanyol serà a la jornada 6 amb les blaugranes de local, el cap de setmana del 13 d'octubre. Un espanyol, per cert, que ha anunciat el fitxatge de la neerlandesa Isabel Hoekstra per una temporada. La davantera tindrà fitxa del filial, però farà dinàmica de primer equip.
I després de la publicitat, pareu l'orella perquè us acostarem la Copa Amèrica de Vela, un esdeveniment esportiu de primera magnitud planetària que es fa visible a Barcelona aquesta setmana, després de mesos de feina, més o menys en silenci, i que posarà color a les aigües de la capital de Catalunya fins a l'octubre.
Catalunya migdia.
A Carrefour anem de promo en promo per gaudir encara més de la Vuelta Ciclista. Per això ara hi pots trobar la malla de 5 quilos de patata rentada per només 89 cèntims al quilo. Fins al 22 d'agost als supermercats, Market, Web i App. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Soc l'Eva Soriano.
Soc en Francesc Garriga.
Soc en Marc Ribas.
Soc en Peyu. I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Pràcticament 3:45 de 3 de la tarda, Barcelona es prepara per la Copa Amèrica de Vela. Aquesta setmana els vaixells competidors es trobaran en aigües del Mediterrani davant de la façana olímpica per començar l'escalfament que culminarà a finals d'octubre amb la resolució de la 37a edició de l'esdeveniment esportiu més antic del món. Dimecres els vaixells surten a fer l'entrenament oficial previ i dijous començaran els enfrontaments de la regata preliminar de Barcelona que s'allargaran fins diumenge. Repassem amb el Bernat Soler les dades i les dates d'aquesta competició.
La Copa Amèrica de Vela és la competició esportiva més antiga del món, data del 1851. Els seus organitzadors presumeixen que és la de més impacte mediàtic després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. En 170 anys, 4 equips han aconseguit guanyar-la almenys una vegada. Estats Units, Nova Zelanda, Suïssa i Austràlia. L'edició d'aquest any a Barcelona és la 37a. La disputen 6 equips, el que defensa el títol, l'Emirates New Zealand i els 5 aspirants, que són l'Ineos Britània, l'Lingui de Suïssa, el Luna Rossa italià, el New York American Magic dels Estats Units i l'Orient Express francès. La Copa Amèrica és una competició oberta al públic que no cobra entrades i que permet als aficionats, entesos i no entesos, acostar-se al màxim, al mar mateix amb vaixells o des dels miradors de ports i platges i també seguir-la amb pantalles gegants des del Race Village. Aquest és un espai de 25.000 metres quadrats al Moll de la Fusta on hi haurà presentacions diàries, exposicions i oferta gastronòmica. També hi ha dues fan zones amb vista al camp de regates. Els equips ja fa mesos que treballen en les seves seus al voltant del Moll de la Fusta i a partir de dijous podran saber on són respecte a la competència, aprofitant que tots estrenaran el nou vaixell AC-75, que es ven com un prodigi tècnic que amb les seves ales pot volar literalment sobre les aigües a quasi 100 km per hora. El camp de regates és davant de la façana marítima de Barcelona, entre la platja del Bogatell i el passeig del Trencaones. De dijous a dissabte, els 6 equips s'enfronten entre ells en regates d'un contra un. Els dos millors disputaran diumenge la final d'aquesta regata preliminar. Posteriorment, del 29 d'agost al 5 d'octubre, es disputa la Copa Louis Vuitton. Primer, una fase regular fins al 8 de setembre. Després, semifinals entre el 14 i el 19 de setembre. I una final entre el 26 de setembre i el 5 d'octubre, d'on sortirà el vaixell que desafiarà el campió vigent, l'Emirates Team New Zealand, a la pròpiament dita Copa Amèrica. Finalment, aquesta, la 37a edició, es disputarà entre el 12 i el 21 d'octubre.
Bé, la Copa Amèrica de Vela, que ha treballat més o menys en silenci, i aquesta setmana, com diem, es fa ben visible, i ho estarà a Barcelona fins a finals d'octubre. Entrem-hi, doncs. Tenim comunicació amb la vicepresidenta de la Copa Amèrica, Aurora Catà. Aurora, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. La pregunta que més li faran aquests dies, suposo que tot a punt.
Tot super a punt, i a més aquesta regata té la singularitat de que, tot i ser la regata preliminar, la tercera serà la primera on veurem els nous vaixells competir entre ells. Per tant, molta emoció i tot sí, molt a punt.
Què hem d'esperar de la Copa Amèrica? O, dit d'una altra forma, què espera treure'n l'organització de la Copa Amèrica del seu pas per Barcelona?
Bé, i es pot gaudir i es pot veure totes les modificacions que s'han fet en el front marítim, en el port olímpic, el balcó gastronòmic, el moll de Drassana, és a dir, hi ha tota una sèrie d'inversions que estaven previstes, que el passatge Joan de Borbó, els Tinglados, que tot això que estava de fet previst, s'ha anticipat gràcies a la Copa Amèrica, i per tant et diria que els barcelonins podem gaudir ja d'una façana diferent gràcies a la Copa. A més, jo crec que serà important tot el que implica de gaudir i de disfrutar d'un gran esdeveniment. Tens bé 2 mesos per davant per tenir a Barcelona una gran competició i gaudir-ne tots molt d'ella.
Ha estat un estiu d'Eurocopa de futbol i de Jocs Olímpics que en general ens han tingut a molts i a moltes pendents de la televisió, però ara això ho tenim a casa mateix. I jo entenc que la coordinació amb les institucions locals ha de ser màxima per no enterbolir la vida habitual ciutadana.
Sí, des del primer dia, i t'ho puc dir jo perquè estava des del primer dia, extraordinària. Ha sigut també un esforç molt gran de les administracions i del port, i tota l'afectació que sí que tindràs, no?, de tenir un esdeveniment com aquest, ha estat molt ben coordinada. Sí que recomanen moltíssim l'ús del transport públic, i això és una cosa que és molt, serà necessari i convenient, les dues coses, però et dic que extraordinària la col·laboració amb ells.
La Copa Amèrica, Aurora, és una competició diferent, particular, pel propi format de la competició, però, per exemple, el vaixell guanyador és qui organitza la competició. Per tant, el màxim responsable de l'equip de Nova Zelanda, que és el Grant Dalton, també fa de màxim responsable d'aquest esport. Entenc que aquest senyor no deu tenir hores al dia.
Realment és un senyor que té molt poques hores al dia, que és un workaholic, i que és la persona que va apostar per Barcelona, va confiar en nosaltres i en mi, i per això estic jo ara aquí de vicepresidenta amb ell, amb aquesta part de l'organització de l'event que correspon, com tu dius molt bé, al defender, a qui guanya la prova. O sigui, el que guanya la prova no només té la copa i no només competeix, sinó que, a més, decideix on es fa i organitza la competició.
Aurora Catà, vicepresidenta de la Copa Amèrica, aquesta també és una competició oberta, perquè vosaltres veneu drets televisius, que tinc entès que no són grans quantitats i tampoc no hi ha el pagar per veure, i no cobreu entrada als aficionats.
Sí, la idea és que sigui una competició absolutament oberta a tothom, ja et dic, gratuïta, que es pugui gaudir des de venir a la platja i veure-la en directe o des de les fan zones, zones on s'instal·laran pantalles de vídeo i llocs per poder picar, menjar alguna cosa, events, o sigui, de música, de xerrades que acompanyaran, no?, el que és la pròpia competició, i també amb les televisions en obert, Televisió Espanyola, TV3 i BTV, internacional també, sense plataformes de pagament, majoritàriament amb televisió en obert, o amb YouTube o amb les plataformes digitals, però la idea, insisteixo, és que sigui oberta a tothom i gratuïta.
Acabo. La vela té una pàtina d'esport de rics, o, si més no, elitista, o diríem molt elitista. S'hi pot fer res o ho deixem com està?
Jo et diria que algo que, la veritat, crec que va ser l'alcalde va contestar quan li feien aquesta pregunta, no? Que és curiós que hi hagi nens a les escoles que, diguem, fan una setmana esquiar, lo qual és magnífic, i que, en canvi, la vela, que en realitat és algo molt proper a tothom, i que aquí tenim coses com el patí de vela català, que, bueno, que hi ha una gran afició i que està a l'abast absolutament de tothom. Crec que és un concepte que no respon 100% a la realitat, i que, bueno, espero la Copa Amèrica ajudi a apropar la vela a tothom.
Aurora Catà, vicepresidenta de la Copa Amèrica, gràcies per atendre la nostra trucada i que l'organització sigui un èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Recta final del Catalunya migdia, la Vuelta a Espanya de ciclisme tanca avui la ronda inicial a territori de Portugal. 175 corredors han pres la sortida a l'Ousa per afrontar 191 quilòmetres de mitja muntanya a la tercera etapa. Lidera el belga del Visma, Wout van Aert. El millor català és Marc Soler, 30è a 40 segons. I altres informacions amb el Sergi Martínez. Paula Badosa queda fora de la final del torneig de Cincinnati.
A la tarda d'ahir, la tenista de Begur va caure en semifinals davant l'estatunidenca Jessica Pegula per 2-16-1. Pegula, per tant, serà la final i s'enfrontarà aquesta nit a les 9 a la bielorussa Arina Sabalenka. En el quadre masculí, la final serà entre l'italià i número 1 del rànquing Jannik Sinner i el nord-americà Francis Tiafoe, just després de la final femenina.
A París falta una mica més d'una setmana per l'inici dels Jocs Paralímpics, on tindrem competint la primera atleta transgènere, Valentina Petrillo.
La velocista italiana de 50 anys debutarà en els Paralímpics a partir del 28 d'agost i ho farà competint en els 200 i 400 metres en categoria T12, competició per a aquells atletes amb deficiències visuals. Petrillo, en una entrevista a Agence France Presse, diu que se sent com un símbol dins d'una Itàlia governada per l'ultraconservadora Giorgia Meloni. Serà la primera vegada que competeix una transgènere en els Jocs Paralímpics, però la neozelandesa Laurel Hubbard, que ho va fer com a primera vegada als Jocs Olímpics en la disciplina d'halterofília.
Últims 30 segons de Catalunya migdia. Us recordo que avui s'estrena l'Espanyol, Valladolid Espanyol, a 3:15 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb Oriol Rodríguez i els nostres enviats especials, Sergi Andreu i Roger Arbusà, i l'agraïment a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio pel programa. Gràcies. Fins demà.